Ràdio Estel. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest diumenge. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim durant el cap de setmana i aquesta hora els millors moments de primera hora de tots els dies de dilluns a divendres a partir de les 8 del matí.
Ràdio Estel, segona vegada.
Vinga, temps de reflexió, temps d'anàlisi. La setmana passada el politòleg Xavier Torrents ens va avançar les 10 claus polítiques per entendre la crisi del coronavirus. Una setmana vista, ens tornem a parlar amb ell, després que el govern espanyol ha aprovat el retorn parcial a la feina entre dubtes i retrets polítics. Després d'aquesta setmana, molt bon dia, professor Torrents.
Bon dia, Mercè.
Quantes coses passen. Ai, Déu meu, primer de tot, m'agradaria conèixer la seva valoració. Primer de tot, si està bé, professor.
Sí, sí. Jo crec que tots els que estem així parlant i bueno, evidentment estem bé, però patint o per familiars, doncs per que són gent, els pares, per exemple, són gent gran, o per amics que, o amigues, diguem-ne, que han vist morir. Bueno, millor dit, no han vist morir. Han sabut que han mort familiars seus i el dol serà llarg. Per tant, això, òbviament, ens fa patir a tots plegats.
Fa patir moltíssim i ara, res, un minut deixem de parlar de política, però justament quan li feia aquesta pregunta al professor Torrents, experts diuen això, no?, que treballadors socials, que quan tu fas una trucada a una persona que fa molt que no veus, en aquest temps de confinament, la primera pregunta que li fas és com estàs? L'altra persona respon bé, si és que està bé, com dèiem, però que després, al cap d'una estona de la xerrada, comencen a sortir totes aquestes angoixes i ansietats, no?, i pors, que el primer impacte, la gent diu, estic bé, però després ja van començant a sortir, no?, tots aquests...
Sí. Jo, mira, si vol que explica... És una anècdota, però acaba sent molt simptomàtic del que està passant en molts hospitals. Doncs bé, allí vaig conèixer el cas d'això d'una persona que conec, que la seva mare és infermera en un hospital molt reconegut de Catalunya, i bé, aquesta infermera ja ha demanat que quan acabi tot això vol sí o sí ajuda psicològica, perquè el que s'està vivint i patint dins els hospitals és més greu del que surt en els mitjans de comunicació, per entendre's.
Professor, doncs anem a parlar ara de com estem vivint políticament aquesta crisi del coronavirus. Primera pregunta que li volia fer era com valorava vostè aquesta reactivació avui de l'activitat no essencial a Catalunya. Ahir va començar tot l'estat espanyol i avui en aquelles comunitats que hi era festa. Vostè hagués posat fi a la hibernació econòmica?
Miri, jo el que hagués fet és el que... avui fixem-nos que és dimarts, sempre parlem dilluns, ara de Pasqua. Avui és dimarts 14 d'abril.
Sí.
Recordem que va ser el 14 de març quan es va decretar l'estat d'alarma. Però aquell dilluns, jo vaig parlar a Ràdio Estel, que era el dia 16 de març, per tant, gairebé és un mes després, i va ser el dia que jo vaig dir la mesura principal, la que ja estem arribant tard, això era el 16 de març, era que s'han de fer test, paraules textuals que a la tarda, d'aquella tarda, aquell dilluns 16 de març, va dir el director general de l'OMS. Per cert, avui també ha anunciat el director general de l'OMS que donarà, diguem-ne, i farà públiques mesures importants per anar sortint del confinament a aquells països que ho facin. Però jo l'asseguro que aquesta tarda, vostè o el Jan Trias o qui parli demà aquí a Ràdio Estel ja ho dirà, ja veuran com una de les mesures essencials dirà que s'han de fer tests massius. Doncs bé, ha passat un mes, que ho vam dir aquí a Ràdio Estel, i no han arribat aquests tests que suposadament, segons el govern de la Generalitat de Catalunya, arribarien a totes les farmàcies i, per tant, tots tindríem... en aquest cas no tens les mascaretes, una cosa més bàsica, inclús. No han arribat aquestes mascaretes a les farmàcies. Aquelles mascaretes que van anunciar el govern espanyol i que estarien tots els transports públics, doncs resulta ser que no estan per tots els transports públics. Estem parlant de mascaretes, però més essencial que això és els tests. Una de les coses que no es reflexiona prou és que el confinament tan fort que s'ha fet a Espanya, perquè és veritat, no és tan fort a Portugal, per exemple, no és tan fort a Alemanya o a Noruega o a Corea del Sud, és tan fort perquè aquí es va arribar tard, es va trigar en aplicar determinades mesures, i llavors l'única manera que es va tenir de frenar-ho de cop i volta, i òbviament això sí ha donat resultats positius, entre cometes, perquè en continuem morint persones i les morts, encara que sigui la d'una sola persona, és dolguda, però es va fer el confinament tan fort perquè no s'havia programat bé tota la qüestió. I és veritat que altres països com Alemanya o Dinamarca o Noruega no tampoc ho han programat superbé, però ho van programar. Només posaré faré una comparació. I dins d'un mateix país, per què a Califòrnia, a l'estat de Califòrnia, als Estats Units, els morts són pocs, sent un estat molt gran, perquè és un estat grandiós, molt més gran que l'estat espanyol, i en canvi a Nova York n'hi ha tants? Doncs la raó és que a Califòrnia van actuar molt més abans. És a dir, no van esperar a veure tota aquesta onada grandiosa de persones que s'anaven morint. I aquí la clau, torno a dir, i ho dic gairebé un mes després d'aquell 16 de març, i avui estem a 14 d'abril, els tests no s'estan fent tests. És que no es fan per no fer-los a tot el personal sanitari. No es fan a tot el personal sanitari. No s'han fet en les residències d'avis a tots els avis i persones que hi treballen. Clar, si ni tan sols s'han fet els jocs, podríem dir, més sensibles al coronavirus, la resta de la població, o aquest macroestudi que volen fer, que també ho han anunciat els quatre vents, el macroestudi de 30.000 o més de 30.000 famílies, ara diuen que s'endarrereix un cop més. La societat, els ciutadans, els oients de Radio Estels, és normal que hi hagi certa angoixa, que ara m'han preguntat, hi hagi certa angúnia, perquè els polítics anuncien moltes coses que després no fan, i nosaltres veiem, tots confinats a casa nostra, que cada dia moren més de 500-600 persones. I això, òbviament, dol i dol molt.
Professor, també, nosaltres ho comentàvem avui a la portada, no? Aquesta manca de comunicació, o millor dit, no? Aquesta capacitat comunicativa una mica, doncs, que no passa l'aprovat, vostè és professor i vostè està acostumat, no?, a posar nota. Quina nota li posaria, comunicativament parlant, al govern espanyol i també al català? Està arribant bé el missatge? Perquè, doncs, avui a Catalunya milers de persones han tornat a la feina, però és que potser ahir milers de persones encara no sabien si havien d'anar a treballar o no.
Sí, miri, jo diria dues errades comunicatives molt fortes, i després potser n'afegeixo una tercera. Les dues són, primer, no comuniquis res que no podràs complir. És a dir, no estem en campanya electoral per fer promeses electorals que seran incomplides. És a dir, tu no pots dir que tindràs, des del govern de Catalunya, el dimarts a totes les farmàcies mascaretes per tothom i que no les tinguis. Tu no pots dir que acabaràs fent tests massius i després no els fas, govern espanyol. És a dir, no comuniquis res, res, absolutament res, que no podràs complir. Aquesta és la primera errada. I l'altra és que no es comuniquen coses que es podrien arribar a comunicar, però que no les comuniquen perquè no volen agafar un risc. M'explico. A França ja saben, si no m'equivoco amb la data, que el 14 de maig, per tant, ho estarà avançant, doncs allà hi haurà un canvi en el tema del confinament. És a dir, el president de la República Francesa s'arrisca a donar una data que potser haurà d'endarrerir. Però el que està segur és que no l'haurà d'avançar. Aquí no es fa. Aquí simplement cada 15 dies es diu que s'anirà endarrerint. No. A veure, una cosa és la qüestió jurídica, que tu no pots anar augmentant fins cada 15 dies, doncs, va prorrogant l'estat d'alarma. Això és una cosa, una qüestió més jurídica formal, això s'entén, però l'altra és que tu ja hauries d'estar dient, doncs, mirin, no s'obriran cap bar, per exemple, com a mínim, fins al 30 de juny. Doncs tu has de dir aquestes coses, perquè aquestes coses, com a molt t'equivocaràs, tirant curt, però no tirant llarg. I aquestes coses no es comuniquen. Aquestes serien dues errades comunicatives fortes, però avui no som ni els professors, ni els mitjans, ni els periodistes, ni els mitjans de comunicació, potser la clau són els sanitaris, i en els sanitaris no se'ls comunica quan tindran de debò, diguem-ne, més llits, quan tindran més respiradors, quan tindran els tests. I aquesta és la comunicació essencial, que és la que hauríem d'estar fent, més enllà de les dues que ara he contestat per respondre a la seva pregunta.
La comunicació a vegades també és curiosa. Parlem una mica sobre la polèmica de les 1.714.000 mascaretes que ha tingut resposta de la Moncloa, aquestes mascaretes que han arribat a Catalunya, després que el conseller Miquel Buch s'hagi queixat d'aquesta xifra, que segons ell no és casualitat. Des del govern espanyol li han reclamat que estigui a l'altura?
Bé, jo en aquest cas diria no fa mal qui vol, sinó qui pot. És a dir, els polítics són com les persones. Llavors, ara qualsevol oient de Radio Estel el que s'ha d'imaginar és què passa entre dos amics o inclús entre dos familiars que un li fa la guitza a l'altre, no? Per tant, jo no estic negant que s'hagi volgut fer la guitza. És a dir, jo no estic dient que no sigui casual, que no sigui... És a dir, que no és un atzar ni és casualitat que s'hagi triat aquesta xifra. Però, clar, si algú ha triat aquesta xifra per fer arribar aquestes mascaretes, per tant, no ha utilitzat un criteri de científic, no ha utilitzat un criteri estadístic de repartiment equitatiu de les mascaretes a nivell de l'estat espanyol i ha triat una xifra expressament per fer mal i per fer doldre, què passa quan un amic o un familiar, diguem-ne, s'enfada, s'emprenya i li vol fer la guitza a l'altre i el punxa per on més que li pot fer mal? L'altra, la millor resposta és o bé la indiferència, és a dir, simplement no haver dit res i, per tant, no portar les mitjans de comunicació, o la prestància, és a dir, respondre amb elegància. Però si tu, aquell amic que t'ha fet mal amb unes paraules gruixudes, li respons amb paraules gruixudes, o potser menys gruixudes, però no deixen de... Estàs entrant en el joc. Per tant, això el que està demostrant és que tenim polítics a un i altre cantó, al govern de Catalunya, alguns polítics, al govern d'Espanya, alguns altres polítics, que en hores negres, hores obscures de la humanitat, s'estan dedicant a fer politiqueria. I la politiqueria, ho sento molt, i això que jo soc professor de ciència política, jo la detesto, detesto la politiqueria. No m'agrada quan entren en diatribes de discurs polític que no comporten res. No ens ha d'importar les morts de 1714, ni els que han pogut fer la guitza amb aquesta xifra, ni els que han respost en aquesta fer la guitza. Ens han d'importar les morts i les vides del 2020.
Politòleg Xavier Torrents, moltes gràcies.
Gràcies i bon dia.
Cuidar-se. Gràcies, bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Aquests dies de confinament, clar, segur que molts dels nostres oients doncs, estaran esperant escoltar la seva veu. La veu d'un doctor molt estimat per aquesta casa. Doctor Miquel Pros.
Sí, hola.
Com estem?
Hola, Mercè.
Què tal?
Quin gust, ben trobada.
Ben trobat, també, doctor Miquel Pros. Dèiem això, no?, que hi haurà molts oients que voldran saber que com està vivint aquest confinament el doctor Miquel Pros.
Pues bé, aquí a peu de canyó, tu.
Ara mateix on està, doctor?
Sí, jo estic a la consulta, perquè resulta que, esclar, tinc moltes trucades de gent, no?, d'aquests pacients entranyables que estan una mica espantats, bueno, relativament espantats, no? Uh-huh.
Perquè com que són pacients que ens han escoltat tantes i tantes vegades per Ràdio Estel, com que ja saben el que s'han de fer... quan estan així una mica malaltons, doncs mira, apliquen els consells que hem anat donant en aquí, tu i jo.
Clar, perquè vostè des de la medicina natural ens vol compartir amb nosaltres, no?, aquests consells que li podríem donar doncs, a tots aquells oients que ens estiguin escoltant ara mateix per poder protegir-se.
Mira, Mercè, jo crec que és importantíssim. Mira, només t'haig de dir una cosa. Jo, durant aquests dies, des que va començar el confinament, he fet més de 250 trucades, Mercè, 250 trucades a pacients nostres, no? Però pacients que potser fa 3 o fa 5 o fa 7 anys que no veig. Tu et podràs creure que cap d'aquests pacients ha estat contaminat? Que cap d'aquests pacients ha tingut que anar a urgències? A taponar urgències? Què et sembla?
Home, això és una sort. Una sort per tots els pacients, no? I suposo que perquè han tingut... han fet els deures, no? Podríem dir-ho d'aquesta manera.
Ara, han fet els deures. Això que tantes vegades que jo inclús deia, Mercè, sóc una mica pesat amb això de la neteja nasal, no? Per exemple. Doncs, bueno, mira, tots ells què tenen en comú? Tenen en comú que es renten diàriament, cada dia, i ara potser més sovint que mai, 2-3 cops al dia, el nas. I si tu tens el nas net... net vol dir net de veritat, has de pensar que aquí dalt tenim un sistema de defensa. Quan es parla tant d'aixecar, de millorar el sistema immunològic, doncs la primera, diríem, la primera línia de defensa és aquí dalt al nas. Pensa que hi ha un autèntic exèrcit que aquí entri qui entri, se li tiren a la jugular i aquí no passa ningú més. Que passa que això no se sap. Aquí dalt al nas hi ha una sèrie de receptors que quan entra un enemic, llavors què fan? Doncs mira, aquells palets tan petitons es posen en marxa, hi ha unes cèl·lules que llencen i ataquen amb unes substàncies que són antivíriques, si el nas està en condicions, repeteixo, si està net, llencen un gas que és l'òxid nítric, que també té una acció viricida, doncs, i a més llavors ja tot el sistema linfàtic, les glàndules amígdales, les faringes, palatines, sublinguals, que això s'activa en aquells pacients que tenen l'hàbit sa de menjar substàncies amargues, que això ja també alguna vegada n'havíem parlat, Mercè. Bueno, doncs, per tant, al nord tenim un sistema de defenses i al sud, en el budell, un altre sistema de defenses que s'activa quan la gent menja sa. És a dir, l'alimentació és bàsica per mantindre aquesta microbiota intestinal, aquesta flora i fauna que també hi ha dalt en el nas, es repeteix a baix. Són uns altres elements de la família, no? Però que tot plegat, això ajudarà a tindre cobert tant la porta nord com la porta sud. No sé si m'explico.
S'ha explicat perfectament. És d'aquesta manera tenir les defenses ben altes i les portes tancades perquè no entri, no? Cap virus
és bàsic,
no desitjable. Fer
fruita, verdura, amanides, llegum, no? Beure coses calentones, els caldos vegetals, si tenim la mala pata de que aquest enemic s'ha enganxat per aquí al coll, doncs, escolta, caldos vegetals i llavors cada 15 minuts, cada mitja hora, una tasseta de caldo, coses calentes, infusions, també. Hi ha una anècdota que m'agradaria aprofitar, perquè això no ho sap ningú, i és com una primícia, Mercè, doncs aquesta...
Són tot oïdes, doctor.
En l'any, te'n recordes, ara se n'ha parlat molt de la famosa grip espanyola, que aquí no, de fet, va començar a un altre lloc, no? Però si ens situem en el 1918-1919, explico que hi havia una clínica suïssa a Zúrich del doctor Richard Benner. Aquesta clínica li van fer fora els seus pacients habituals i la van omplir de soldats que estaven infectats per la influenza, pel virus A, d'aquell famós virus, no? Escolta, no va morir cap soldat d'aquests, tu. I és clar, la pregunta és, bueno, i què els va fer aquest, el doctor Richard Benner? Pues bueno, el que feia a la clínica, medicina natural, és a dir, aquest costum ara que hi ha de fer baixar la febre, doncs què va fer? Compreses fredes, és a dir, la febre, no s'ha de combatre, la febre s'ha de controlar, però mai combatir-la. Que jo penso que aquest és un dels grans errors dels metges d'avui, que això ho hem desaprès. Doncs aquest metge, en Richard Benner, no va morir ni un, no sé si eren 110 o 120 persones, soldats, internats en aquesta clínica, tu, i sobretot la base va ser l'alimentació natural, sobretot crudités, crua, natural i fresca.
I doctor, vostè també, en algun moment que he tingut oportunitat de parlar amb vostè, em recomanava aquests dies que prengués una mica el sol.
Bueno, una de les coses que feia aquest metge amb aquests soldats és els hi feia prendre el sol, perquè en aquests moments és important. Ara mateix aquí jo tinc la Montserrat, que m'ha vingut a veure avui, i perquè estava, doncs, necessitava veure el doctor Pros, i llavors jo dic, Montserrat, ja prens el sol. No, perquè no tinc terrasseta, no? Bueno, cap problema. Escolta, dic, obres la finestra, mai rere el vidre. Obres la finestra i llavors et poses, tu com els americans, amb la cadira, com si estiguéssim a l'oeste, tu, sentats al revés, no?, i exposant, per exemple, tota l'esquena, que ho tens molt malament perquè tens una tercera... Bueno, escolta, tu, treus ni que sigui una cama, tu, o els braços, però és important prendre el sol. Mercè, el sol és la vitamina D, el sol actua com un antibiòtic, el sol millora el sistema immunològic. El que és un sabotatge, això, aquest confinament i que la gent no pugui prendre el sol. Com s'ha d'actuar, com s'ha de defensar el sistema immunològic, punyeta?
Doncs intentem, d'alguna manera, encara que no tinguem terrasseta o balcó, d'alguna manera, el que ens recomana el doctor, però és que ens posem a la vora d'alguna finestra i que si el mínim raig de sol, doncs aprofitar-lo. Doctor, ens queda ja pocs minuts, ha estat molt intens. Alguna recomanació, que ja per acabar, que li voldria fer als nostres oients?
Una mica de moviment. Per exemple, doncs ara la Montserrat m'explicava que viu en un pis que té 5 plantes. Doncs jo diu, no, si ja ho faig, doctor, ella puja a dalt a peu i torna a baixar a peu. Es posen d'acord amb els veïns, diu, escolta, jo a les 11, tu a les 11 i mitja, l'altre a les 12, perquè no es trobin per l'escala.
Caram!
Doncs també, sí, ara m'ho explicava ella. Per tant, tornem a l'alimentació a la nit, cibada per sopar. Que la cibada és un altre gran defensor del sistema immunològic.
Doncs, doctor, però ha estat...
Substàncies amargues, Mercè.
Substàncies amargues i caldos ben calentets.
Vale.
Gràcies, doctor. Cuidis moltíssim. Que es cuidi moltíssim, doctor Pros.
Gràcies, Mercè.
A reveure.
Molt bé. Adéu. Adéu.
Doncs fins aquí els millors moments aquest diumenge de tota la setmana d'aquest programa de Primera Hora. I tornem demà en directe a partir de les 8 del matí. Demà dilluns. No us ho perdeu. Adéu-siau.